Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui ens en sortirem de la temàtica central d'aquest programa, que és la transformació digital, per parlar de les persones amb trastorn de salut mental. Un tema poc conegut, però prou interessant, i per això hem volgut portar-lo al programa. Són persones que fan o poden fer una vida quasi normal, però que tenen problemes, sobretot, d'inserció laboral. Per parlar del tema, tenim avui convidada al nostre programa a la senyora Eva Menor. Ella és diputada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. Doncs, Eva Menor, benvinguda al programa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, potser la primera pregunta, que és obligada, seria definir què s'entén en el context de les seves accions per trastorn de salut mental.
Bueno, jo el que faria és adreçar-me a la definició que fa la pròpia Organització Mundial de la Salut, que és que un trastorn mental es caracteritza per una alteració clínica més significativa o bé del pensament o de la regulació de les emocions o del comportament d'una persona que normalment va associada a l'angoixa o a la discapacitat funcional en altres àrees importants, que té molts factors que intervenen, tant genètics com ambientals com fisiològics, però sobretot, molt important, m'agradaria destacar que hi ha opcions molt eficaces de prevenció i de tractament com a qualsevol altra malaltia.
Bé, això sí, és important saber que hi ha prevenció, no? Quina dimensió té el tema? O sigui, a quanta gent afecta el trastorn?
Jo crec que també aquesta dada és una dada molt important, sobretot per l'estigma que genera aquest tipus de trastorns. Podem dir que, segons també l'Organització Mundial de la Salut, afecta una de cada quatre persones. I no només perquè les afecta directament, sinó perquè afecta el seu entorn. Per tant, jo crec que podem afirmar que qualsevol persona, al llarg de la seva vida, pot patir un trastorn mental o bé tenir una persona en el seu entorn més pròxim que ho tingui i que generi algun tipus de distorsió, de dificultats a la seva relació.
Sí, realment la dada 1 de 4 doncs, sorprèn, perquè sembla que és un tema que no volem sentir.
I sobretot que tothom pot, al llarg de la nostra vida, podem patir un trastorn de salut mental. Això també és molt important.
Sí. Prenc nota i espero que els oients també prenguin nota. Dintre dels trastorns mentals, quin és el tipus més freqüent?
El més freqüent, evidentment, són els trastorns d'ansietat o els trastorns depressius, que evidentment van augmentar moltíssim amb l'impacte de la Covid. Són dades que s'han posat també molt de manifest pels mitjans de comunicació, però podem dir que hi ha quatre trastorns de salut mental més predominants i que per ordre serien l'esquizofrènia, seguit del trastorn depressiu o d'ansietat, i també trastorns de l'estat d'ànim o bé episòdics o bé de personalitat. Però al començament sí que eren més freqüents els trastorns més greus, tipus esquizofrènia, però sí que és veritat que han incrementat molt els que tenen a veure amb l'angoixa o la depressió.
Sí, angoixa i depressió realment són coses que et trobes cada dia al carrer. Un de cada quatre, hem dit, però quin és el perfil? Com és la persona que sofreix aquest trastorn? Si podies definir una mica edat, sexe, classe social...
Bueno, segons les dades que nosaltres tenim de les OTLs, de la xarxa que tenim, sol ser un home de nacionalitat espanyola d'entre 30 i 49 anys, amb un nivell d'estudis obligatoris o inferiors, a vegades amb certificat de discapacitat, i si no, nosaltres des de la pròpia xarxa promovem que el tingui, perquè és veritat que és un indicador que afavoreix la inserció laboral perquè poden portar a terme ofertes de feina bonificades. I són persones que normalment arriben a la xarxa d'oficines en menys de 2 anys d'antiguitat del diagnòstic de la seva malaltia.
Evidentment, aquest trastorn produeix una certa incapacitat, o almenys ho pot pensar l'afectat, pel tema de la inserció laboral, no? Quines són les dificultats d'inserció laboral que produeixen aquest tipus de trastorn?
Bueno, a mi m'agradaria partir d'una premissa que és molt important que tinguem en compte, que és que una persona amb una malaltia mental que estigui estabilitzada, és a dir, que tingui tractament o bé preventiu o bé paliatiu, pot accedir a una feina en iguals condicions que una persona que no el tingui. Per tant, molts cops la inserció laboral es dificulta no tant per la realitat, per les dificultats reals per accedir a aquest lloc de treball, sinó per l'estigma que té una persona amb un diagnòstic de salut mental. I, evidentment, les dificultats o no d'inserció en el món laboral també depenen no només de la seva malaltia, sinó del seu nivell d'estudis, de les experiències passades, de la seva situació familiar. Per tant, és molt important des de la nostra xarxa donar molta confiança, formació i preparació a aquestes persones usuàries per afavorir el seu procés d'inserció i que aquest sigui exitós. Per tant, donem informació i acompanyament també a les empreses, que és molt important perquè tinguin eines també per contractar-los. En definitiva, el que fem és analitzar el lloc de feina per ajudar a les candidatures que s'adaptin a les necessitats de l'empresa. Després fem també un seguiment postinserció tant amb la persona usuària com a l'empresa, si el considera necessari, i també ens coordinem amb els centres de salut per si és necessari fer algun tipus d'ajustos de medicació o evitar efectes secundaris que poden influir en el dia a dia d'aquesta empresa i que, sobretot, que les seves visites siguin fora de l'horari laboral, no només per evitar aquesta percepció que tenen d'absentisme, qualsevol persona que està afectada per una malaltia, no només de salut mental, sinó qualsevol altre tipus de malaltia que pot generar l'empresa, que pot generar molt absentisme, i també per l'estigmatització que pot crear el fet d'haver d'explicar les absències perquè han de ser per visites mèdiques relacionades amb un trastorn de salut mental.
Bé, com hem dit al principi del programa, la senyora Menor és diputada de l'àrea de desenvolupament econòmic, turisme i comerç de la Diputació. I en aquest sentit, encara que ja ens has avançat algunes coses, quines accions ha emprès o està emprenent i està portant a terme la Diputació per donar solució a aquesta situació?
Bueno, el primer i el més important és el desplegament d'aquestes oficines tècniques laborals que arribi als 311 municipis de la província de Barcelona, perquè el desplegament territorial és molt important perquè hem de garantir que qualsevol persona en edat de treballar que tingui un diagnòstic de salut mental de la nostra província pugui disposar d'una oficina tècnica laboral de referència a la qual adreçar-se i que aquesta sigui el més pròxima possible. El que fem també és dotar aquestes oficines de recursos, esmercem més de 600.000 euros anuals i ho fem en funció del seu volum d'activitat. I és un recurs estable, això també és molt important, que no depèn de la concurrència competitiva ni de la concurrència de subvencions, que també la dotem de recursos informàtics per estar en línia amb la plataforma telemàtica Xaloc, que és la feina de web d'ofertes que tenim de les de la Diputació de Barcelona, que rebem més de 4 milions de visites a l'any. També oferim un servei d'assistència especialitzada per afavorir l'acompanyament dels equips tècnics, també la realització del seu treball, fent anàlisis de casos, l'elaboració de materials per treballar amb les persones usuàries, els seus itineraris d'inserció laboral. També gestionem accions formatives a mida a les necessitats detectades per part dels tècnics i tècniques que presten el servei tant a les persones com a les empreses usuàries. I el que també fomentem és una cosa molt important en també les polítiques públiques, que és l'avaluació, per veure si aquestes oficines afavoreixen de veritat a la inserció laboral i afavorir també la millora contínua d'aquesta xarxa, entre altres accions.
Sí, has fet referència a aquestes oficines, a les oficines tècniques laborals, o OTL. Podries matitzar una mica més què és una OTL i què fa?
L'OTL és un dispositiu d'inserció laboral especialitzat en persones amb malalties mentals, però és un dispositiu d'inserció laboral que el que pretén és, en primer lloc, aconseguir que aquestes persones que tenen algun tipus de diagnòstic de salut mental s'insereixin al mercat ordinari. Per això compten amb un equip de psicòlegs que forma part de l'estructura dels serveis locals d'ocupació, és un dispositiu més dels serveis locals d'ocupació, que treballa també de manera coordinada amb els centres mèdics, amb els centres d'assistència social i altres especialistes en salut mental del territori per afavorir la intermediació laboral entre persones i empreses. És un dispositiu bàsicament d'intermediació laboral. I val la pena destacar que són l'únic servei públic d'inserció laboral de la província de Barcelona especialitzada en salut mental amb una experiència de més de 20 anys. El que ofereixen aquests serveis d'orientació laboral és millorar l'ocupabilitat de les persones amb un diagnòstic de salut mental per tal de trencar els estigmes i els perjudicis associats amb aquestes malalties i aconseguir que el fet de patir un trastorn mental no sigui un obstacle més per trobar feina. Què fem? Pues el que fa qualsevol tipus de servei d'intermediació laboral, entrevistes a les persones que normalment venen derivades dels centres de salut mental per conèixer la seva experiència laboral, per conèixer les seves capacitats i també per conèixer els seus interessos. Treballem també conjuntament amb per millorar els seus itineraris, si és necessari, és a dir, una persona que tingui una manca de competències, ja siguin transversals, d'autoestima, de capacitació, de relació o competències professionals. Treballem també per millorar la seva formació a través també de carnets professionals o formacions específiques. També realitzem sessions tècniques de recerca de feina per elaborar un currículum, per afavorir la presentació de candidatures, ofertes de feina o preparar per entrevistes de selecció, com fem en qualsevol dispositiu d'orientació i d'inserció laboral. I gestionem ofertes amb les empreses del territori, els informem també de les possibles beneficis fiscals que poden tenir per contractar a alguna persona d'aquesta tipologia, els informem sobre les tipologies de contractes i si es produeix la contractació, després el que fem és oferir sessions de seguiment per afavorir l'encaix entre el treballador i el seu lloc de feina. I també els ajudem en les tramitacions administratives, tant a les persones usuàries com a les pròpies empreses. En definitiva, és un servei d'intermediació laboral, insisteixo, però especialitzats per a persones amb trastorns de salut mental.
No, està realment interessant el que t'estàs explicant perquè és una mica desconegut el tema i és una quantitat increïble de tasques que esteu fent a favor d'aquestes persones. Encara que més o menys ja ho has dit, però per centrar-ho, quan es van crear o des de quan actuen les OTL?
Bueno, es van crear en l'any 2002 amb una prova pilot de quatre oficines que cobrien en aquell moment, quan van començar, el 18% del territori i hem arribat, després d'aquests 20 anys, a tenir 18 oficines que cobreixen la xarxa dels 311 municipis de la província.
Nosaltres, des d'aquest programa, sempre parlem del món digital. Llavors, totes aquestes accions, evidentment, centrades en persones, sembla evident que són presencials, però teniu també, hi ha actuacions online?
Bueno, majoritàriament és veritat que és un dispositiu presencial perquè la proximitat és un valor i jo crec que el que podem oferir també des del territori, des dels ajuntaments i en aquest cas amb el recolzament de la Diputació és la proximitat que és un valor. Són evidentment presencials, però és veritat que amb la Covid, igual que qualsevol altre dispositiu, ens hem hagut d'adaptar a la situació de virtualitat i hem posat en marxa moltes accions en línia, moltes accions que han vingut per quedar-se i que, tot i que majoritàriament les actuacions són presencials i personalitzades, també fem atenció online, ja que forma part de la nostra rutina, tant empreses com a persones, perquè també jo crec que és un valor. Hem d'aprofitar tot l'aprenentatge que hem tingut de manera forçosa a la Covid i incorporar-lo de manera ordinària en els nostres dispositius.
Així és, amb números, un flash de la història de les OTL.
Bueno, ho he comentat abans, vam passar de quatre oficines que formaven part d'una prova pilot que arribaven només a cobrir el 18% del territori, que van començar a Sant Boi, al Maresme, a Sabadell i a Mollet del Vallès, i en el 2022 el que tenim és cobert el 100% del nostre territori. Per tant, qualsevol persona de qualsevol municipi de Barcelona té assignada una OTL que li atendrà. I pel que fa a les persones ateses, les dades són contundents, no? L'any 2002... 255 persones ateses per les OTLs, a l'any 2021, 1.885 persones. Hem tingut un creixement, com podeu veure, exponencial, de més del 700% de creixement.
Sí, bueno, anava a preguntar-te si hi havia moltes oficines, ja m'ho has dit, o quanta gent ha atès, i també crec que m'has respost. Quantes persones s'han inserit?
Bueno,
vosaltres feu totes les accions, però suposo sí. Que de vegades...
Bueno, jo crec que la dada més important que m'has preguntat és que més de 7.700 persones han trobat feina gràcies als dispositius de la OTL. Té molt a veure amb la dada que he donat abans, no? De les persones ateses que s'han hagut incrementant. En 20 anys hem atès més de 26.000 persones en aquests dispositius, s'han dedicat més de 12.000 hores d'actuacions individuals per a les persones usuàries, S'han fet més de 13.900 actuacions i bueno, això ha donat un bon resultat, que és 7.700 persones que han trobat feina gràcies a les nostres oficines.
Molt bé, realment continuo sorprenent-me. Les persones amb trastorn de salut mental, com arriben, com us coneixen, com saben de la vostra existència a partir d'ara, també gràcies a aquesta entrevista, però fins ara?
Bueno, jo diria, de tota manera, afegint una mica la dada que he donat abans de les 7.700 persones que han trobat feina, des de la perspectiva de la taxa d'inserció, que també és una dada que hem de tenir en compte, tenint en compte que els serveis públics d'ocupació, en aquest cas el SOC, la seva dada de referència, és a dir, el grau d'inserció laboral de les persones que passen per el dispositiu són d'un 5%, el nostre grau d'inserció laboral de les OTLs és d'un 32%. Per tant, jo crec que és una dada a tenir en compte molt exitosa, també tenint en compte que les de serveis locals d'ocupació ordinari, diguem-ne que és el servei d'intermediació laboral ordinària, és del 20%. Per tant, jo crec que és una dada a tenir en compte. Com ens arriben aquestes persones? Normalment ens arriben a través dels centres de salut perquè són persones que tenen un diagnòstic. I arriben de la mateixa manera que pot arribar qualsevol persona als nostres serveis locals d'ocupació. Arriben per trobar feina i el que fem és el mateix recorregut que fem en qualsevol persona que s'adreça a nosaltres. És a dir, el que veiem és quines són les seves capacitats, quina és la seva experiència laboral, quina és la seva formació o les necessitats de formació que tenen i a través d'aquí doncs el que nosaltres fem és un itinerari d'inserció laboral com fem amb la resta de persones.
Barreres. Quines barreres? Perquè suposo que hi ha en el món empresarial o quin rebuig per part de les empreses per contractar persones amb trastorn de salut mental.
La primera barrera, sens dubte, i jo crec que hem de trencar, i aquests programes ens donen un altaveu molt important perquè tinguem en compte, és l'estigma. L'estigma que amaga aquest tipus de patologia. I a més és un pes que es mossega la cua perquè una persona amb un trastorn de salut mental, com que té molt estigma i moltes dificultats, normalment l'amaga. Quan es troba al mercat ordinari de feina, troba moltes dificultats que el que fan és empitjorar encara més la seva patologia. Per tant, jo crec que és molt important trencar aquest estigma i que l'experiència prèvia, la seva experiència a l'empresa sigui exitosa per no agreujar el seu trastorn.
Un cop inserits a l'empresa, ja han vençut aquest rebuig, s'integren? O sigui, la pròpia persona és acceptada, roman per molt temps?
Bueno, hem de dir que normalment aquestes persones que arriben a la feina són persones que es troben en tractament, és a dir, que estan compensades. No m'agrada molt aquesta paraula, però és important dir que són persones que reben tractament i, per tant, són persones que tenen predisposició per treballar, tenen capacitat per treballar i poden fer-ho amb la mateixa qualitat que la resta de treballadors i treballadores. A més, la nostra xarxa d'OTLs, el que fem és un acompanyament postinserció, que és molt important, és trobar les dificultats d'encaix que pot tenir aquesta persona dintre de la seva empresa. El gruix de les persones que troben feina ho farien igual que tu i que jo. Són persones que poden treballar perfectament i el que fem és preparar-les, empoderar-les i acompanyar-les perquè al final la seva integració i durada a l'empresa sigui exitosa.
A part de trobar feina, que de fet ja és un gran benefici, quins altres beneficis obtenen aquestes persones que s'integren en aquest programa?
Pues és el mateix benefici que podem tenir tu i jo quan trobem feina. Trobar feina millora la nostra autonomia, millora la nostra autoestima, ens genera un projecte de vida, ens genera perspectives de futur, augmenta la nostra motivació, millora l'estatut social, perquè també tenim recursos per tirar endavant les nostres vides. Per tant, els beneficis, els mateixos que podem tenir tu i jo quan trobem feina.
Quin tipus de treball acostumen a trobar? A on s'integren?
Està molt relacionat no tant amb la seva malaltia, sinó amb la seva preparació. Ho he dit al començament. Normalment, com són persones que tenen estudis inferiors, solen accedir a ocupacions més elementals. Però, insisteixo, també intentem millorar el nivell acadèmic per intentar trobar feina de millor qualitat.
Hi ha, a part de la Diputació, hi ha altres institucions catalanes o estatals que tractin aquests temes i, en cas que sí, quins són aquests altres organismes que col·laboren?
Normalment són temes que queden molt relegats a entitats del tercer sector. Tenim aquí una assignatura molt pendent. La Generalitat sí que convoca regularment subvencions per a aquestes entitats, però com a servei públic podem dir i ens podem sentir orgullosos que la Diputació, tot i no tenir competències en aquest tema, es va posar al davant d'aquesta problemàtica fa 20 anys i jo crec que amb molt d'èxit.
Bé, ara jo crec que ens has fet una extensa explicació de les OTLs i de lo que fa la Diputació, i potser el més clar sempre és un exemple. Podries posar-nos un o un parell d'exemples amb detalls?
Bueno, jo posaria alguns exemples. Un que té a veure amb la formació, que és una OTL va proposar a una persona que havia tingut abandonament escolar prematur per fruit de la seva malaltia. El vam acompanyar i ara mateix està estudiant informàtica. Tenim el cas d'una altra persona de l'OTL de Sabadell que es va integrar a la vida laboral després de 5 anys sense treballar a causa del seu trastorn mental. El vam derivar des de la unitat de psiquiatria a una OTL. Vam aconseguir inserir-lo a l'Orquestra Simfònica del Vallès com a conserge. I després d'aquest acompanyament podem dir que aquesta orquestra el valora molt positivament, amb molt bona predisposició per col·laborar i amb molt bona relació amb els seus companys i companyes. Aquest és un cas dels que tenim recollit en un vídeo que us animo a consultar, que és Treball i Salut Mental Trencant l'Estigma, que està penjat a la web de la Diputació de Barcelona, que explica a aquesta persona en primera persona quin ha estat el seu recorregut en una OTL. Altres exemples, un professor major de 55 anys que donava classe en una acadèmia, que va patir un problema de salut mental derivat de la seva situació d'atur, i una vegada recuperat el vam acompanyar en el seu procés de recerca de feina, amb un cas exitós també. Altre cas, una noia amb problemes familiars que era infermera i que per fruit dels seus problemes també va patir un problema de salut mental, el vam acompanyar i el vam aconseguir també fins i tot que escrigui un llibre, no? Són exemples de superació personal i que posen molt en valor la feina que fem des de les OTLs.
Ens queden gairebé 2 minuts de programa. Molt ràpidament, un consell per a algú que ens està sentint i està en aquesta situació. Què fa? Per on comença?
Bueno, jo crec que la primera premissa que hem de tenir en compte és que una malaltia de salut mental és una malaltia com qualsevol altra i, per tant, l'hem de tractar com qualsevol altra situació. Per tant, jo a aquestes persones que els recomanaria que s'adrecin a les OTLs, que intentin buscar un itinerari formatiu i d'acompanyament laboral, perquè nosaltres sempre diem que una persona, una feina. Hem d'encaixar el lloc de feina a les empreses. I el que els diria a les empreses és adreceu-vos també a demanar una ocupació d'una persona a l'OTL, perquè a més poden gaudir de certs beneficis i prestacions econòmiques, perquè la inserció d'aquestes persones a les plantilles de les empreses ajuden també a complir amb la quota del 2% de persones amb discapacitat i a més que són persones que tenen moltes ganes de treballar, que tenen moltes ganes d'aportar, que milloraran segurament el rendiment de la seva empresa i també una millora de la imatge social enriquint el seu capital humà.
Bé, l'última pregunta sempre m'agrada que us la feu vosaltres mateixos. No sé què no t'he preguntat, però que consideres que és important que els oients sentin.
Bueno, la primera, que el treball té una funció psicosocial que provoca efectes positius en qualsevol persona. Que totes les administracions públiques tenim la responsabilitat d'aconseguir la inclusió social i laboral de totes les persones que viuen en els nostres territoris. Que totes les persones estem en risc de patir un trastorn de salut mental al llarg de les nostres vides. Això és molt important. Per tant, jo crec que entre tots i totes hem de trencar aquest estigma i tots posant el nostre granet de sorra hem d'intentar aconseguir la inclusió social i laboral de totes les persones que viuen en el nostre entorn. Totes les persones tenim capacitats, totes les persones tenim capacitats diverses i si entre tots i totes aconseguim desenvolupar les capacitats personals de cada individu, millorarem sens dubte el talent dels nostres territoris i, per tant, el desenvolupament econòmic i social de les nostres pobles, ciutats i, per tant, del país.
Bé, doncs ara sí que hem arribat al final del programa. Bueno, gràcies, Eva, per la teva presència aquí avui al nostre programa. Ha estat molt, molt, molt interessant i molt clarificador i no puc acomiadar el programa sense felicitar la Diputació per aquesta gran tasca que realment i sens dubte beneficia a les persones amb trastorn de salut mental i a les empreses que les empleen i, evidentment, a la societat en general. Eva Menor, gràcies i fins una propera ocasió que espero que tornis a passar pels nostres micròfons.
Encantadíssima i moltíssimes gràcies per l'oportunitat que ens doneu de poder explicar aquest dispositiu que té 20 anys d'antiguitat amb molt bons resultats. Moltes gràcies.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Si voleu fer suggeriments, si voleu venir al programa, si teniu alguna idea, simplement teniu que enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@ barcelonadot.com. Fins la propera.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.